RAC més 1 i Borges us ofereixen Respostes que alimenten amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Tradicionalment, alguns aliments se'ls han atribuït propietats afrodisíaques. El marisc, les ostres, les maduixes o la xocolata en són alguns exemples. Segons el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, utilitzem la paraula afrodisíac quan ens referim a allò que excita els desitjos sexuals. Un terme que, per cert, prové de mitologia grega, en concret d'Afrodita, que aleshores era la deessa de l'amor. Ara bé, realment existeixen els aliments afrodisíacs? De veritat ens desperten la libido o tot està a la ment? Què hi ha de realitat i què de llegenda en tot plegat? Ara mateix ho esbrinem. Magda Carles, avui parlem de sexe i alimentació.
Quin tema? Què et sembla?
És una bona combinació, aquesta?
És una boníssima combinació. Són dos plaers fantàstics.
Realment, tu creus que podem dir que hi ha relació entre com mengem, allò que mengem i la sexualitat que tenim? O hi ha molt de suggestió, de psicologia en tot plegat?
Mira, jo penso que és un gran calaix, on hi ha la suggestió, hi ha la psicologia, però també és veritat que unes coses ens van millor que les altres. Per tant, jo diria que la ment és prioritària, però com menjar té el seu paper.
I després també és molt important tenir en compte si la nostra activitat sexual influeix en que tinguem millor o pitjor salut, perquè a nivell general també hi ha influència, no?
Esther, això està claríssim. Hi ha molts estudis que millora la salut cardiovascular, millora la depressió, millora tot. Forma part de les nostres funcions fisiològiques bàsiques. Vaja, un bon estat de rima sexual jo penso que és essencial per mantenir una bona salut.
Doncs mira, per saber una miqueta i posar-nos en situació, hem buscat algunes dades interessants sobre el tema, sobre l'activitat sexual. Tenim, per exemple, investigacions de la psicòloga Amy Mice, que és professora de la Universitat de York, al Canadà. Ella diu que per tenir una relació de parella feliç, l'ideal és mantenir trobades sexuals un cop per setmana. I nosaltres hem pogut esbrinar que, segons un estudi realitzat per la consultora Jukov l'agost del 2020, més de la cinquena part dels espanyols mantenia relacions sexuals un cop per setmana.
Clar, jo també em pregunto, diuen la veritat?
I moltes vegades no ho diuen, no?
Exacte.
Ho amaguem.
Perquè queda molt malament dir que no tens relacions sexuals, o que és més poc, o potser em dius que és molt i tampoc és veritat. Jo penso que és dels temes més delicats que hi ha per fer una enquesta.
Clar, però la cinquena part dels espanyols no és massa.
No.
És més aviat poc.
I en aquestes èpoques, Esther, jo penso que estem per sota d'aquests termes, Perquè penso que la situació que estem vivint no afavoreix precisament aquests temes,
Hi ha dèficit de desig sexual, no?, ara mateix?
Jo penso que sí. Mira, l'altre dia llegia un article que deia que a Espanya és el quart país del món que les alteracions mentals han augmentat més durant aquest any de pandèmia. Alteracions mentals vol dir el nostre estat d'ànim. I sense un bon estat d'ànim, difícilment tindrem un bon estat de relacions sexuals.
Doncs va, anem a fer que això canviï, a pujar una miqueta la temperatura. Tu què en penses sobre els aliments afrodisíacs? Realment existeixen? Ens poden ajudar a seduir la parella, a incrementar aquest desig sexual? Fer que estiguem més predisposats a tenir trobades sexuals? O, com dèiem abans, tot està a la ment?
Mira, jo penso que l'afrodisíac més gran és que la parella t'agradi. És a dir, tu pots pensar en la gastronomia més sofisticada i l'alquímia més pura, però si aquella persona no t'agrada, no t'agrada. Ara, un cop aquella persona t'agrada, sí que és veritat que el que menges et pot ajudar. Això és inevitable, però repeteixo, el primer ingredient que t'ha d'agradar és la persona que tens al davant. Uh-huh. Està claríssim,
I hi ha estudis científics que demostrin que amb una dieta determinada podríem millorar la nostra vida sexual, augmentar o despertar la libido, o això és una llegenda, una invenció? Què hi ha del cert?
Mira, hi ha, amb el món d'estudis, que tu ja saps que és una cosa que és tan controvertida, que és un calaix de sastre, doncs hi ha estudis que diuen una cosa, n'hi ha que la contradiuen. En tot cas, sí que hi ha substàncies que augmenten l'irrigació de les zones genitals, hi ha d'altres que desperten més la ment, però un estudi que digui amb aquesta dieta el teu ritme sexual augmentarà o el teu desig augmentarà, realment no hi és. Per tant, estem en aquell terreny tan pantanós del mite, la realitat, la suggestió. Però sí que hi ha aliments, repeteixo, que poden augmentar segons quines condicions que afavoriran el trobament sexual.
Per tant, hauríem de ser molt cautelosos, no?
Sí.
Saber sobretot això, que no hi ha cap estudi que demostri l'eficàcia dels aliments afrodisíacs. I jo, una miqueta per posar en situació els oients, et diré, t'avançaré, que tenim preparada avui una sorpresa.
Ah, sí?
Sí. Després tindrem un cuiner molt famós, que ens prepararà un menú per una primera cita. Eh?
Ah, doncs jo ja aquí tinc preparat el paper per començar a apuntar.
Això, però, serà després d'una miqueta repassar amb tu doncs, tota la teoria sobre aquests aliments que tradicionalment s'han associat amb efectes afrodisíacs i que en són uns quants, no els podrem dir tots.
Va, sí, digue'm el menú.
Però en direm alguns. Va, per exemple, el marisc. Per què es diu que el marisc és afrodisíac, Magda?
Mira, el marisc i sobretot les ostres, que són el paradigma de l'aliment afrodisíac. Tu saps que a Casanova tenia aquella fama d'home seductor i que es prenia no sé quantes ostres al dia?
20! No sé 20 quantes. Al dia!
20 al dia, imagina't. Té una base, això. O sigui, a part que queda molt literari i queda molt bonic, té la base de que realment el marisc i les ostres, sobretot, tenen molt zenc, que és un mineral que intervé en moltíssimes funcions, entre elles activa el sistema immunitari, la cicatrització de les ferides, el metabolisme, però que també és veritat que col·labora amb la maduració de l'aparell reproductor. Uh-huh. Per tant, doncs, especialment en masculí. Per tant, sí que hi tenim alguna relació amb això. Algú té, hi ha alguna base en aquest tema. I és per això que el marisc, i més per la forma que té, i a més perquè és lleuger, també relaciona amb un cert estatus, a vegades es menja amb les mans, hi ha un munt de coses que fa que el marisc tingui aquesta sensualitat. Per qui li agradi, està clar.
Uh-huh. Es produeix més testosterona amb
entre altres coses, hi ha alguns estudis que ho diuen, però repeteixo, mai són determinants, no? Però sí que és veritat que el marisc està molt relacionat amb aquestes històries, i et dic, hi ha estudis que ho diuen, hi ha els que ho contradiuen, però en qualsevol cas és un aliment a tenir en compte. Uh-huh. Especialment les ostres, eh? Especialment.
Ens ho anotem. També crec que conté zinc una fruita, que és el mango, no?
En poquetes quantitats, però sí. A més, el mango té aquesta forma tan fantàstica. Pensem una cosa, el color de les fruites, les formes abocadores, el fet de que la taula quedin bé, el fet de que s'hagin de menjar amb les mans. Qui no recorda aquella imatge famosa de 9 setmanes i media, on hi ha l'actriu que està menjant maduixes amb la mà.
La Kim Basinger.
Doncs com menja aquelles maduixes amb la mà, jo no crec que sigui per les substàncies de les maduixes, sinó perquè està tan sensual amb aquella fruita que és tan bonica, tan vermella, menjant-la amb els llavis seus, que són fantàstics. Vull dir, hi ha una estètica també en tot això. Hi ha un ritual.
És molt suggerent.
Evidentment que sí. Eh? Clar, si tu poses un meló a la mà, no és el mateix. Però una maduixa queda molt bé.
No és el mateix. La maduixa que pertany al grup de fruites vermelles, que en general també estan catalogades com afrodisíaques, no?
També hi ha una altra base aquí, Esther, i és que la maduixa té l'àcid elàgic i té altres substàncies que, entre altres coses, afavoreixen la circulació sanguínia. I, clar, tot el que afavoreix la circulació sanguínia, doncs afavoreix que els òrgans genitals estiguin més irrigats i, per tant, que tot funcioni millor, especialment en el tema masculí. Per tant, sempre trobem un petit pòsit de veritat en aquests aliments que tenen aquesta fama, no? Mm-hmm.
Comentàvem abans el mango, i el mango també conté triptòfan, que també és important, no?, en tot aquest desig sexual.
És important perquè el triptòfan és un aminoàcid que és el precursor de la serotonina. I tu saps que la serotonina està lligada doncs, amb el benestar, amb l'estat d'ànim, etcètera.
Amb la felicitat.
Exacte. Ens convé molta serotonina. Per tant, tot el que tingui aquest precursor, benvingut sigui.
Uh-huh. L'alvocat, que diuen que els asteques l'anomenaven l'arbre dels testicles, també és rica, no?, amb vitamines, amb greixos insaturats.
Amb moltes coses. Mira, l'alvocat, primer ja té una forma molt suggeridora. Un alvocat, tu te'l mires i dius, en fi, sense comentaris.
Pots imaginar-te moltes coses,
Pots imaginar-te moltíssimes coses. Però és que a part d'això, té molta vitamina E, que és un gran antioxidant, que també té molt a veure en temes d'espermatogènesi i de reproducció, etc. També té greix monoinsaturat, com l'oli d'oliva, que ens va fantàsticament bé. Vull dir, i té energia concentrada, i té una textura cremosa. Clar, són moltes coses, l'alvocat, i ens va bé, evidentment que ens va bé. Però ja dic, aquesta forma, no oblidem que la vista és el gran estímul de la digestió, el gran estímul dels sentits. Quan jo veig el plat segons quines formes, la ment ja vola. És el que dèiem abans, no? No és el mateix un alvocat, a veure, no és el mateix un alvocat que una cirera, per exemple. Cada cosa té la seva forma i la seva vocació, no? Mm-hmm,
està clar. Passem a la fruita seca, que també em diuen que conté, doncs, els nivells de vitamina B.
Tot té una petita base que ens relaciona amb aquest augment de desig, de benestar, de felicitat. Perquè, en principi, si estem més feliços, si estem més bé d'ànim, el tema sexual serà
millor. Tindrem més ganes.
Tindrem més ganes i estarem més bé. Per tant, tots els nutrients que de lluny o de prop ens millorin aquest tema, ens aniran bé. I quan anem rascant en tots aquests, diguéssim, aliments que tenen aquesta fama, sempre trobem una petita veritat.
Uh-huh. I els condiments? Perquè les herbes, les espècies, no?, també tenen fama de ser afrodisíaques, De fet, hem vist un article a la revista Food Research International on hi ha un investigador de l'Institut Canadenc de Ciència i Tecnologia dels Aliments que assegura que ha comprovat com el safrà i com el ginseng també són veritables estimuladors del rendiment, no?
Això és veritat,
Què ho fa que ho siguin,
el ginseng,
Magda?
Actua molt a nivell mental. És a dir, quan tu estàs cansat, inclús dona la fatiga crònica i es dona amb els esportistes, quan tu estàs cansat, realment el ginseng et dona un subidon. Et dona una sensació de que aquell cansament doncs és menys. Per tant, és veritat que, clar, quan tu estàs més eufòric, quan tens més energia, tot funciona millor. I el ginseng, tots ho podem comprovar, quan estem cansats, ens va molt bé. Per tant, sí que és veritat. Actua a nivell mental, a nivell cerebral, i per tant es dona una gasolina, saps? És com dir, ostres, de cop tinc més energia, estic enxufada, no? Doncs pues és això.
També serien a la llista, doncs, el gingibre, la canyella,
que també... La maca,
també, sí?
Sí.
Estimulen la circulació sanguínia, dèiem, no?
Sí.
Desperten la passió en les dones i en els homes faciliten l'erecció?
Evidentment, que és el gran mite, és el gran problema masculí, no? Doncs en el tema dels homes, que a partir dels 40, no oblidem que hi ha un tant percent molt elevat d'homes que tenen problemes en aquest aspecte i no estan malalts, però és l'estrès, la vida que portem, els problemes que hi ha, la situació que estem vivint, no? Doncs els hi pot anar molt bé, els hi pot anar molt bé. No es fan miracles, però la cosa, doncs, pot augmentar.
Suma, tot suma,
exacte.
Va, Magda, un clàssic, la xocolata.
Aquest és el meu,
aquest és el nostre, eh?
Mira, la xocolata, i a més et diré tota la base, perquè com que és un aliment que a mi m'entusiasma, la gràcia de la xocolata és el cacau, òbviament. Per això, com més negre és la xocolata, més cacau porta, més propietats tenim de la xocolata. La xocolata porta calci, magnesi, ferro, però a més porta la famosa feniletilamina. I això és un estimulant mental, però és un estimulant potent. Per això quan prenem xocolata ens sentim com, oh, tu et prens al matí, et prens 20 grams de xocolata negra i, escolta'm, és com un cafè.
Estàs de bon humor.
Vas com una moto. També porta cafeïna una mica la xocolata, eh? O sigui, estàs com... Evidentment això va bé, però a més, ara, Esther, imagina't que fem aquesta xocolata negra desfeta i que li posem un tubo de canyella, una branqueta de canyella.
És la bomba, la bomba.
En fi, imagina't aquesta xocolata negra amb canyella que la posem sobre unes maduixes. No trobes que això és jugar amb la xocolata, les maduixes?
Sí, home, de fet, he sentit moltíssim aquesta afirmació de que la xocolata és el millor substitut del sexe.
Evidentment.
Parlem dels picants. Què en penses sobre ells, no? També apareixia, no?, aquesta llista d'afrodisíacs, no? Quina reacció ens provoquen quan els mengem?
També et donen com una sensació de calor, augmenten la circulació, et donen també com aquest famós subidon, et fan sentir com més estimulat.
La temperatura corporal,
la sudoració...
I tornant a
la xocolata, hi ha, per exemple, una bona combinació, és xocolata amb pebre vermell. Que això ho feia molt els azteques, posaven moltes espècies de la xocolata i queda boníssim. I tu prens allò i, escolta, més estàs, pots estar adormit, que deixes d'estar-ho ràpidament.
I a l'alçada de la xocolata jo crec que també estaria l'alcohol, que està clar que és un gran desinhibidor, no? Pot actuar també d'estimulant sexual?
Ai, sí, però, Esther, és una gran trampa l'alcohol, gran trampa. Perquè què passa amb una trobada de dos? Al principi, com si no et coneixes, si hi ha poca relació, doncs, esclar, l'alcohol va bé perquè et desinhibeix, fa que enronis més. Però ai, si et passes de la dosi, Esther. Per tant, alcohol en petites dosis. L'alcohol és, de veritat, això és un engany, La gent es pensa que l'alcohol és un gran estimulant. En petites dosis, sí, però com tu et passis, et va en contra. O sigui, una trobada que podia acabar d'una manera, diguéssim, fabulosa, pot acabar d'una forma molt trista per un excés d'alcohol.
Dificultant el rendiment sexual.
Absolutament. Pots quedar adormit, pots quedar que faci mal al cap, pots quedar que allò no funcioni, pots quedar fet un drap. I després, sempre recomano una cosa. L'alcohol s'ha de començar a beure quan tens alguna cosa comestible a la mà. Mai de la vida començar a beure sense res a l'estómac, perquè aleshores sí que et puja, però... I si a sobre estàs nerviós, i si a sobre no has menjat res perquè no sé què... Pot ser fatal,
És un gran error, no?
Però hi ha més coses, Esther, també, que es poden anar en contra.
Sí?
No només...
Negatives? T'imagines, negativament, a veure...
Imagina't el pack dels horrors per la primera cita. Que prens massa alcohol, que demanes una cosa que és difícil de pair, amb la qual et queda la panxa inflada, que tens una cosa que t'embrula les dents, imagina't un arròs negre, o que et fa pudor
la primera impressió,
la boca,
no?
O imagina't que fa una pudor rara a la boca d'all o d'alguna salsa.
Vigilem.
De veritat.
Vigilem.
Això ja pot ser qui vulguis, que si et passa això, cau l'ànim als peus.
Doncs jo crec que ara ja tenim el decàleg, no?, dels aliments que ens poden anar bé per estimular la sexualitat.
I tant, i tant.
I ja arribaria el moment de posar-nos a cuinar.
Va, cuinem, Esther.
Doncs ara que ja tenim la teoria, totes les explicacions nutricionals, toca posar-nos al davantal i preparar un menú per una primera cita, i per això, doncs, tenim amb nosaltres, hem convidat Magda a un dels millors cuiners de casa nostra. Isma Prados, com estàs?
Bé, fantàstic.
Hola, Isma, què tal?
Molt bé. Vosaltres què tal?
Mira, aquí disfrutant amb aquest tema que és molt sucós.
Tu hi creus? Tu hi creus en els aliments afrodisíacs, Isma?
Jo crec que no. Jo crec que el que es pot fer és, d'alguna manera, conduir tota la prescripció d'un àpat i anar en una direcció en concret per arribar a un moment d'eufòria final amb el qual, doncs, bueno, d'alguna manera, li atribuïm aquestes propietats afrodisíaques, però em sembla que si hi ha algun ingredient afrodisíac que el consumeixes fora d'un àmbit com el que us explico, doncs tampoc no és efectiu en si mateix. Jo crec que en això, no crec que sigui una reacció física directa.
No, estic d'acord, jo estic completament d'acord, Isma. Jo sempre dic que el millor ingredient és que la persona del davant t'agradi. No.
Sí, ni més ni menys.
Sí, bàsic, bàsic. Doncs va, posem-nos mans a l'obra. Quin menú ens has preparat per una primera cita?
Mira, jo penso que el xampany, per moltes qüestions, és el fil conductor ideal, perquè, bé, penso que també hi ha una idiosincràsia, una associació, no?, com a referent mental d'una vetllada que pot ser molt gran, no? Aleshores, des d'aquest punt de vista, a mi em sembla que mantenir una mateixa natura dels alcohols al llarg de tot el sopar és una bona manera d'arribar a un estat d'eufòria i no arribar a un estat més, diguéssim, de borratxera, no? Quan barreges la cervesa amb el vi, després una copa, etc. Al final, des del meu punt de vista, no saps ben bé on vas. En canvi, si et mantens cristal·lí amb el xampany, perquè es veu que aquests francesos del nord, aquests catalans del nord també en saben de fer cava, saps? I penso que és molt interessant mantenir-s'hi. A més, n'hi ha de molts tipus i n'hi ha per tots els sabors, però em sembla que aquí és l'ocasió específica. Sí, sí.
Estic d'acord, Jo m'apunto, el tema xampany, de veritat que sí.
Tenim el tema de la beguda solucionat,
Ja el tenim solucionat, molt bé.
Això mateix. I el que havia pensat és que a través dels seus eixos aromàtics, d'alguna manera, podem establir directament tot el sopar, passant dels més minerals, passant pels àcids, anant cap als més untuosos, els més torrats, els més greixosos en boca, i acabant directament unes postres. I en base a això he preparat quatre cosetes, perquè penso que tampoc no és el dia adequat per estar acabant plats a la cuina i deixar el teu convidat a taula sense compartir la conversa. Em sembla que seria absolutament contrari a l'objectiu de la vetllada, no?, o de l'estona. Per tant, doncs, bé, en qualsevol cas, aquí va. Jo obriria amb unes ostres, directament. Tan simple com això. Xampany i ostres, jo crec que és una benvinguda por todo lo alto, que diríem, oi? A partir d'aquí, el que sí no faria és posar-li llimon a les ostres. Jo sóc més de donar-li un punt untuós amb una mica de mantega, un pa de sègol.
Per què?
Perquè fa que el recorregut del sabor de l'ostra, que és mineral i que és certament greixosa, però s'estableix molta més estona, perquè els greixos tenen aquesta propietat de donar-nos, per una banda, untuositat a la base de la gola, però d'altra banda també de suportar els sabors de les coses que hi mengem amb aquest greix, no? Per tant, jo crec que és molt més apropiat de posar-hi una miqueta de mantega en un pa de sègol torradet per un ostre i una mica de pebre blanc, simplement, perquè això no destorbarà per res el nostre xampany i penso que serà un maridatge fantàstic per començar.
Ja. A més, Isma, quan poses llimon, a vegades l'ostre es mou i jo ho trobo molt poc sensual que l'ostre es mogui.
Bé, jo crec... Aviam, aquí, òbviament, contra gustos colors, no? Però jo crec que si l'ostre és de confiança i sabem perfectament que està en bones condicions i que està sucosa i que està embeguda amb la seva pròpia aigua i no és seca, clar, la llimona moltes vegades s'ha utilitzat com una manera d'esterilitzar el peix també per d'alguna manera poder-lo fer més... És a dir, que no sé si a la llimona sempre se li tira el millor peix. Jo diria, sota el meu aspecte, que no, que jo la llimona la deixaria per altre tipus d'usos, que també poden ser molt gastronòmics. Però en aquest cas, amb les ostres, a mi, francament, no m'hi agrada gens.
Molt bé, molt bé. Ja tenim les ostres.
Molt bé.
Com seguirem?
A partir d'aquí, i les ostres era per la fase mineral del xampany, no? Ara aquí anem de cara a l'acidesa. Com podem atacar l'acidesa d'un xampany? La primera cosa és saber que no l'hem de maridar mai amb vinagre, perquè al final el vinagre és una fermentació, anem a dir, una mica més enllà del que és el vi i que es destorba, no? Per tant, hem d'anar a les acideses de les fruites, per exemple, i en aquest cas jo us proposo maduixes.
N'hem parlat.
Han sortit les maduixes.
Ah, sí? Doncs
sí, i tant.
A partir d'aquí, doncs, aquestes maduixes jo les combinaria potser amb un marinat, amb un peix, per continuar amb el fil conductor de les ostres, però anar a buscar un sabor una miqueta més... Bé, us proposo un corball, un llom de corball, simplement marcat a la planxa, un momentet, però sense arribar a coure'l per dintre, però que la planxa sigui ben forta per deixar-lo ben daurat, amb sal i pebre. Llavors, el deixem refredar un momentet, el tallem en dauets i el marinem amb una marinada feta, ara sí, amb una mica de suc de llima, però posant-hi també la pell de la llima, que és on hi ha l'oli essencial i que ens deixarà tot l'aroma, amb una mica de cilantre, una mica de ceba tendra i això amb el corball, tot amanidet, fent com una espècie de tartar, però tampoc no és un tartar ni és tampoc un ceviche. sinó que és un marinat que es manté molt, molt, molt allà, no? En un to d'acidesa, mineralitat, i que encara és suau i que no és gens opulent, perquè hi ha altres coses que crec que no hem de fer en una primera cita, és plantejar un àpat que sigui opulent, que sigui pesant, perquè serà la millor manera de que la sobretaula sigui curta i que es caiguin els ulls, oi?
Sí, és veritat. Una cosa, quan estàs molt tip, és molt antitot.
Jo no sé si cal ja un segon o no,
no
eh?
No, jo segon ja, jo no faria
ja
segon.
Ja
està.
Exactament, estic absolutament d'acord amb vosaltres. Jo aquí aniria a buscar un parell de formatges
sí,
cremosos,
sí.
De no molta curació, que tinguin lleugera acidesa, possiblement podria ser doncs, un tom de cabra o potser d'ovella, i aquest el maridaria després per anar a buscar aquesta fase greixosa de xampany, aquesta evolució malolàctica que fa el raïm chardonnay molt ben posat en el xampany, i la combinaria amb l'altra fase de sabors que són els torrats, aquells torrats de brioixeria que podem trobar-hi també en un bon xampany, i això, doncs, òbviament, amb unes torradetes de pa de brioix petites, que siguin primetes, ha de ser una cosa delicada, i una fruita seca, com podrien ser unes nous o unes avellanes.
Que també han sortit a la nostra llista d'aliments interessants.
També tenen propietats.
Sí, carai, estem complint tota la llista que hem dit.
Com si haguéssim parlat abans.
Com si haguéssim parlat abans, igual.
Sí, ara, el que no et perdonarem serà les postres.
No.
Això no, eh?
Ah, bé, doncs aquí havia pensat precisament en continuar amb l'avellana, amb un colant d'avellana, per ja anar a expressar al màxim aquest maridatge entre els torrats de la fruita seca i la brioixeria des del punt de vista dels llevats, de l'evolució de les farines fermentades, que podem trobar amb un colant, que a més són unes postres que són molt intenses des del punt de vista de sabor, però que després són molt suaus i són molt livianes en boca, perquè en realitat és com si féssim un soufflé, però no l'acabéssim de coure del tot, oi que sí? Llavors, a dintre ens quedarà cremós.
Isma, si li fas totes aquestes explicacions a la parella que vulguis, la deixaràs al·lucinada.
La conquistes, ja.
És igual, ens has sortit bé el colant com que no surti, eh?
En absolut.
A nosaltres ens has conquistat.
Ens han conquistat tot, ja. M'ho estic imaginant, de veritat, el colant de avellana, eh?
Isma, moltíssimes gràcies, eh?
Escolta, un plaer.
El plaer ha estat nostre de tenir-te avui cuinant amb nosaltres aquí els Respostes que alimenten. Fins molt aviat.
Moltes gràcies, Isma.
Adéu.
Respostes que alimenten. Amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Magda, com t'ha quedat el cos?
Mira, amb aquesta sofisticació, amb aquestes explicacions, estic imaginant somiant amb el colant d'avellana i amb el xampany.
Sí, clar, sí, no podràs dormir aquesta
nit. No, i el corball. Escolta'm, però quin nivell.
Sí.
És impossible de conquistar amb aquesta... Si no et surt bé, ja pots plegar.
Està claríssim. Doncs fins aquí hem arribat avui, amb aquest sabor de boca ens quedem fins aquí 15 dies.
Exacte.
Que vagi molt bé, cuida't.
Adéu-siau.
RAC+1 i Borges us han ofert Respostes que alimenten amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Cuidar-se és el més important. A Borges sempre et portem els productes més naturals perquè cuidem la terra que ens els ofereix i els elaborem de la manera més sostenible possible, com la nova ampolla d'oli feta amb plàstic reciclat. Borges. Que bo que és.